Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Encarem ja la recta final del nostre magazín, aquí al magazín de l'Hora Móra d'Ebre. És el torn avui del fil directe, últim fil directe de la temporada ja d'aquest any, últim fil directe de la legislatura, i avui amb nosaltres ens acompanya el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i també alcalde de Tivissa, el senyor Jordi Jardí. Benvingut, senyor Jardí, a la ràdio.
Moltes gràcies. Que malament sona això de l'últim de la legislatura, eh?
Bé, algú li tenia que tocar passar per l'últim i ha sigut vostè.
Encantat d'estar aquí.
El fil directe tornarà la temporada vinent, després de l'estiu, però aquest és l'últim ja d'aquesta temporada. I avui, per començar, tenim molts temes per tractar, i avui volia començar pel projecte d'eficiència energètica comarcal, al qual s'han adherit diferents municipis de la Ribera d'Ebre. Jo soc de Móra la Nova i aquests dies he vist moviment ja, pel municipi, aquests canvis de les làmpades, la nova il·luminació LED. Com està anant aquest projecte?
Bé, està anant molt bé. Totes les coses ben planificades, les coses ben estudiades, les coses posades en mans de tècnics que saben el que es porten entre mans, sempre acaben sortint bé. En altres, el que vam tindre és moltíssima paciència a l'hora de fer el projecte, moltíssima paciència a l'hora de triar l'empresa, moltíssima paciència a l'hora de fer el calendari d'implementació. Com que al seu moment vam tindre molta paciència, ara anem a un ritme molt bo, anem a un ritme molt ràpid. Jo crec que la satisfacció per part dels ajuntaments on s'han començat les feines és altíssima. Jo puc parlar pel poble de Tivissa. Evidentment, s'hauran de fer alguns ajustos perquè estem implementant tecnologia que a la comarca encara no existia, però el que sí que es nota de seguida és una baixada de manera aritmètica del consum energètic i, per tant, mantenim la qualitat de llum. Complim amb la normativa de contaminació lumínica que marca la Comunitat Econòmica Europea, per tant, mediambientalment també ens ajustem a les normatives actuals, tenim un estalvi energètic important i la qualitat d'il·luminació no baixa. Per tant, nosaltres estem molt satisfets per aquests motius, però bàsicament per un altre, no? Perquè a nivell de tot el territori català som la primera comarca que fa aquest projecte, que fa aquest procés en comú des del Consell Comarcal. Hi ha hagut altres pobles, alguns pobles de Catalunya, tampoc massa, que van començar pel seu compte i de manera individual, però a nivell col·lectiu, a nivell mancomunat, com ho estem fent nosaltres, som els primers i, per tant, hi hem tingut moltes trucades des de fora per a interessar-se com ho hem fet, perquè cada poble té les seves peculiaritats, les volem donar cobertura a totes les necessitats de tots aquests pobles, per tant, de manera individualitzada tractem la problemàtica de cada un dels pobles, i en aquests moments el que podem dir és que el recorregut que portem fet és d'absoluta satisfacció sobre el calendari previst, i per tant molt contents d'haver pres la decisió que hem pres i haver encertat amb la política d'estalvi energètic que hem pres des del Consell Comarcal.
També estan contents pel que fa la nau del polígon industrial del Molló, la planta de biodiesel, l'havia de construir, recordem, fem una mica de memòria, l'empresa Natalma, va ser a qui se li va adjudicar aquest projecte d'una planta de biodiesel, havia de transformar bros en biodiesel, però no ha acabat d'arribar. Se li ha posat ja aquesta data final?
Natalma Ibèrica ha tingut problemes de finançament. Ells tenien un calendari per complir, el calendari no l'han complert. Nosaltres us hi hem posat al damunt de la taula un missatge de que nosaltres obrim expectatives amb altres sectors de l'àmbit industrial, de l'àmbit bàsicament per crear ocupació. Mentre no tinguem una altra cosa, evidentment el que no volem fer és trencar la carta que tenim en aquest moment damunt de la taula. No és una carta que estigui esgotada, no és una via que tinguem tancada, però tenen problemes de finançament, l'estan buscant i en aquests moments no el tenen. Tot i això, el Consell Comarcal ha començat a explorar altres vies, altres àmbits de la indústria, alguns relacionats amb els temes de residus i temes energètics, però també amb d'altres sectors que avui a la comarca són capdavanters i són punters, com és el sector agroalimentari. Hem fet prospeccions amb diverses empreses, concretament amb quatre, de l'àmbit dels tres àmbits que us he dit. Evidentment ho fem amb absoluta discreció per tal de no aixecar suspicàcies i que algun o altre ens passi davant. el moment que ja tinguem més bones notícies, doncs les farem públiques. En aquests moments, per dos motius: un, per prudència, doncs no voldríem dir res, i segon, perquè probablement, si en aquests moments diguéssim, donéssim alguna informació, molt probablement ens titllarien d'electoralistes, perquè estem a les portes de les eleccions municipals, i per tant nosaltres volem ser prudents en aquest sentit, però també respectuosos amb la gent de la nostra comarca i dels nostres pobles, i no fer volar coloms en un moment que pot ferir alguna susceptibilitat, i no donar l'oportunitat a ningú de que ens acusin de electoralistes. Nosaltres estem treballant, ho farem des de la sombra, no cometrem la imprudència de dir les coses fins que no estiguin fetes, i per tant, doncs, amb tranquil·litat i sabent el que estem fent. Ens hauria agradat que les coses haguessin anat d'una altra manera, però les coses al final sempre són com són, i hem de lluitar amb les eines que tenim per a solucionar els problemes que tenim al damunt de la taula, i això és el que estem fent.
Un dels problemes és aquesta futura sortida del Consorci de Residus de la Terra Alta. En aquest cas, sembla que la sortida no hi ha marxa enrere per a aquesta decisió, almenys ho deixava caure així l'altre dia aquí al Fil Directe, on està vostè sentat, el senyor Carles Luz. Jo no sé, senyor Jardí, com això pot repercutir a la resta de municipis que es queden consorciats a la Ribera d'Ebre i al Priorat.
Jo m'agrada vindre aquí perquè m'entero de moltes coses. Jo, la primera notícia que tinc sobre aquesta qüestió que em comenteu, la vaig tindre a través vostre, a través de la ràdio, i per tant no tinc absolutament cap notícia més. Per tant, avui el que m'estàs preguntant és sobre unes declaracions que va fer el president de la Terra Alta amb aquests mateixos micròfons, i a mi em sembla que la prudència me diu que no he d'entrar a valorar unes paraules dites a un mitjà de comunicació sense haver-ne tingut jo ni una comunicació oficial ni extraoficial per part de ningú. Per tant, el que passarà de cara al futur me sembla que ho hem de veure, perquè em sembla també una mica una frivolitat parlar del mes de juny, del mes de juliol i del mes d'agost, quan ni tan sols sabem si un servidor serà president del Consell Comarcal, ni si tan sols serà alcalde de Tivissa, i evidentment passa el mateix a la Terra Alta. Jo, quan parlo més enllà del mes de maig, sempre parlo en condicional, i sempre dic que sí, estic a disposició de ser alcalde o sóc president del Consell Comarcal, a lo millor puc fer, però afirmar taxativament segons quines qüestions a mi em sembla com a mínim una imprudència. Dit això, des del Consorci de Residus estem absolutament tranquils i satisfets, perquè sabem que ha estat la legislatura en la qual el Consorci ha fet el pas més gran cap a l'eficiència, cap a l'abaratiment de costos, cap a la implantació de noves tecnologies i cap a la qualitat en quant a la recollida fa de residus a les tres comarques. Nosaltres continuarem treballant en aquesta línia, si és que hi som, torno a recalcar, si és que hi som, si els veïns de la comarca dipositen la confiança en nosaltres, treballarem en aquesta mateixa línia, sempre tenint en compte, única i exclusivament, els interessos públics i mai els interessos privats o interessos municipalistes i individuals. Per tant, jo no vull dir absolutament res més d'aquesta qüestió. No tinc cap coneixement de que la Terra Alta tingui ni la voluntat ni hagi pres cap decisió en aquest aspecte. Nosaltres treballarem perquè tothom se quedi al Consorci, que ja estigui còmode, que ja estigui confortable, però si algun altre el vol abandonar, doncs com sempre hem fet, el que sí que es demanarà és que ho facin en les condicions que marca, doncs, els lligams contractuals que tenim les parts, i per tant, des del respecte més absolut cap a totes les institucions, nosaltres treballarem per fer les coses el millor que sapiguem, i si no estan d'acord amb aquestes circumstàncies, doncs cadascú és lliure de fer el que vulgui. I ho torno a posar en condicional: si hi som, que ningú ho sap encara.
Senyor Jardí, m'agradaria preguntar-li en quin punt es troben actualment les relacions amb ANAP, que sabem que últimament han trontollat una mica.
Bé, amb ANAP vam determinar que volíem, abans d'acabar la legislatura, volíem tindre amb ells un acord o un no acord. Ens vam prendre un temps, vam tindre unes primeres trobades. Aquestes trobades ja no són exclusivament ni per part de l'equip de govern ni per part del president, sinó que les trobades són en base a una comissió formada per tots els grups polítics que formen el Consell Comarcal, atès que, com deia fa un moment, el Consell Comarcal d'aquí uns mesos pot variar de color polític o no, i per tant, les coses que són de futur i que afecten a tothom, les hem de parlar entre tots. Abans de Setmana Santa vam tindre unes primeres converses, vam quedar emplaçats per després de Setmana Santa, i concretament us puc avançar que el dia 7 tindrem una reunió amb el director general de ANAF, representants dels grups polítics i ell mateix, i bé, doncs amb aquesta reunió determinarem quin és el futur de les relacions entre Consell Comarcal i ANAF, espero i desitjo que de les reflexions que li van fer a la reunió de fa unes setmanes el director general hagi arribat a les conclusions de que ells són importants per a aquesta comarca, que se'ls ha tingut en consideració sempre i que volem continuar comptant amb la seva col·laboració i participació per fer aquesta comarca un referent en quant a serveis socials tenim. Nosaltres aquí als nostres pobles estem acostumats a viure molt bé i a tindre molts serveis i segurament no li donem importància, però sense la col·laboració d'ANAF això no hauria estat possible. Per tant, si es produeixen retallades en aquest sentit, després serà quan ho trobarem en falta. Per tant, des del sentit comú, a mi tinc l'esperança de que tinguem una bona reunió, que tinguem un bon acord i a més serà un acord pres per unanimitat dels grups més ANAF i espero que sigui satisfactori. Després del 7, tot i que no tinguem fil directe, doncs si voleu que en parlem estaré encantat i espero poder donar bones notícies a la comarca perquè crec que una bona relació entre ANAF i el Consell Comarcal és positiva per a tothom.
Un dels punts importants de la Ribera d'Ebre, un dels pals de paller de la seva economia, és sens dubte la fruita dolça de Pinyol. A finals del mes de març es va realitzar aquesta nova prospecció empresarial coordinada des dels 7 comarques, en aquest cas als països escandinaus. Expliqui'ns una mica aquí a la ràdio com ha anat perquè encara no n'havíem parlat.
Bé, jo no hi vaig poder anar per qüestions d'agenda, hi va anar el company Ivan Vilanova, el conseller vicepresident segon i conseller i regidor de Móra la Nova. El que sí que he pogut fer és parlar amb tots els empresaris que hi van anar, he pogut parlar amb el propi conseller comarcal i en resum, de totes les expedicions que han fet a l'estranger, en referència a qüestions comercials, jo crec que ha sigut la millor i amb molta diferència. No voldria qualificar d'eufòria doncs, l'estat en què van retornar aquests empresaris, però sí que a mi me traslladen que hi va haver molta seriositat. Estem parlant de països del primeríssim món, països Champions League, i crec que a hores d'ara hi han tancat moltes relacions comercials pels pròxims anys. Per tant, el sector de la fruita dolça avui dia a la Ribera d'Ebre és un sector a tenir en compte, és un sector que des d'avui mateix fins a finals de setembre donarà tanta ocupació com aquesta empresa que parlàvem ara fa un momentet. No? I per tant, jo estic molt content d'haver emprès aquest camí del projecte 7 comarques, però els que més contents estan són els productors, perquè han vist que amb la col·laboració público-privada, treballant mà en mà, doncs hem arribat a unes fites que segurament al començament ningú ho sospitàvem i per tant haurem de caminar, i aquí sí que ho dic en primera persona i sense condicional, haurem de caminar, sigui qui sigui, amb la mateixa línia que estem caminant ara. Hem obert un camí que no ens podem permetre el luxe de tallar-la en cap moment per qüestions polítiques. Aquesta és d'aquelles coses que no té marxa enrere, que s'ha de continuar per aquí. Hem marcat un camí, hem marcat un referent. Som avui la comarca de Catalunya que més i millor treballa amb la projecció exterior dels productors agroalimentaris de fruita i d'oli i de vi, i per tant volem continuar sent un referent perquè la comarca s'ho mereix i els productors de casa nostra també.
Parlava de l'oli, també s'està preparant viatge pels productors d'oli, com es feia antigament en els últims anys, volia dir.
Hem canviat d'estratègia amb els productors de l'oli, hem detectat una necessitat prèvia abans d'anar a portar l'oli a fora, i és abaratir els costos de producció de l'oli. Tenim un producte immillorable, però que ens costa molts diners produir-lo. Per tant, el que hem de ser capaços és de baixar els costos de producció per tal de que el marge de benefici d'aquest oli sigui molt més alt. En aquests moments estem treballant en aquest sentit. Estem treballant en temes d'investigació, d'aplicar noves tecnologies, d'aplicar qüestions que optimitzin molt més els diners que invertim a l'hora de la manipulació de l'oli, l'envasatge, l'etiquetatge i la posada en mercat. I, per tant, estem incidint en això, en abaratir els costos. El producte no ens el cal tocar, tenim la sort que tenim el millor oli del món i per tant el que hem de fer és aconseguir produir-lo amb més cost, amb menys cost, per poder-lo continuar venent al mateix preu i llavors augmentarem el marge de benefici. Els productors estan d'acord amb aquesta idea, estem treballant amb aquesta línia, jo crec que és el bon camí, escoltar-nos els uns als altres sempre acaba portant bones solucions que són les que volem aplicar al dia a dia.
Solucions que també, ara que ho deia, s'han aplicat amb el tema del vi, no? Que s'està treballant conjuntament els diferents productors de la comarca en realitzar un vi de qualitat, un únic vi de qualitat, no? De gamma alta, podríem dir, que de qualitat ja ho són tots.
Bé, això, jo diria que avui dia bon vi se'n fa a quasi tot arreu, perquè tothom n'ha de pres, tothom ha evolucionat, tothom ha posat tecnologia, tothom ha estudiat, tothom s'ha format, i per tant, per què no a la Ribera d'Ebre? Si a la Ribera d'Ebre tenim un munt d'actius que podem posar al mercat i un munt de productes que podem posar al mercat, i per què no hi podem posar el vi? Si estem just al costat del Montsant i al costat de la Terra Alta, que són dos comarques, que dos denominacions d'origen que produeixen uns vins extraordinaris, i nosaltres estem al mig, és absolutament impossible de pensar que no siguem capaços de fer una qualitat similar a la seva. Doncs amb això estem treballant també. Els vinaters de la comarca s'ho han pres molt, molt seriosament, i doncs volem treure la marca Ribera d'Ebre fora, doncs mitjançant la fruita dolça, mitjançant l'oli, però ara també mitjançant el vi, i pensem que aquesta és una altra de les coses que han de ser compartides per tothom, tinguem el color polític que tinguem, tinguem la ideologia que tinguem, governi qui governi. Per tant, amb totes aquestes qüestions hem de fer pinya i no hem de fer política, perquè la gent no vol problemes polítics, vol problemes de solucions als seus productes, vol solucions a les qüestions que els hi porten guanyar-se la vida cada dia una mica millor.
Qui se n'ha anat ben lluny, bueno, se n'anirà ben lluny, que encara no hi ha arribat, és la Clotxa de la Ribera d'Ebre, fins a Tòquio, eh? Amb tres restaurants de la Carme Ruscaïda, entre ells el de Tòquio estarà la Clotxa, i ahir és amb un dels de Barcelona. Això és molt important, és una molt bona notícia i un anunci gegant per a un plat típic de la Ribera d'Ebre.
Això és una notícia espectacular que se l'ha guanyat la gent de la comarca. A mi m'agradaria això explicar-ho molt bé. La Carme Ruscalleda va vindre a la festa de la Clotxa que vam fer a Tivissa aquest any, el dia més plujós dels últims 100 anys.
Vull dir,
no, cal no oblidar-ho, això. Van ser dos dies en els quals van caure més de 200 litres, va fer un viatge pensant-se que es trobaria doncs desolació, que no es trobaria ningú, i es va trobar doncs una comarca volcada, es va trobar un poble volcat, un centenar de voluntaris que van treballar sota l'aigua perquè tothom pogués degustar aquella clotxa, la gent incòmoda, la gent apretada, però ni una sola queixa, ni una sola mala paraula per part de ningú. I jo crec que va ser això el que li va fer a aquesta dona, veure que en aquesta comarca també tenim alguna cosa especial, que d'un producte tan senzill com és una clotxa, un producte tan humil com és una clotxa, doncs ens sapiguem fer una festa al tombant, el dia més complicat meteorològicament parlant dels últims 100 anys, i que hagi aglutinat la quantitat de gent que va aglutinar. Jo crec que ella va marxar emocionada aquell dia, jo la vaig poder compartir amb ella doncs les 2 o 3 hores que va compartir amb tots nosaltres, i ella va marxar convençuda de que havia vingut a descobrir un producte nou, un poble que estava al darrere d'un producte culinari, i per tant que ella, la millor cuinera del món, i aquí sí que no m'equivoco, vagi posant als seus restaurants un plat que es digui Clotxa de la Ribera d'Ebre, home, com a president del Consell Comarcal em fa sentir moltíssima satisfacció, com crec que a ningú de la comarca li pot sentar malament una cosa com aquesta, no? A mi em fa sentir molt, molt orgullós doncs, que aquest plat tan típic de la nostra comarca s'hagi portat als millors restaurants del món i que el coneguin, i que sobretot surti el nom de la nostra comarca al davall del plat, que per tant això també és important. I això jo crec que també provocarà que molta gent vingui a conèixer aquest plat aquí, que el vingui a degustar als restaurants de la comarca, que al final és el que volem també, no? Dinamitzar el sector de la restauració, que s'ho mereixen perquè són ells també els autèntics protagonistes i els que han fet que aquesta festa de la Clotxa vagi creixent any rere any. Per tant, un agraïment cap a ells, i hem de compartir aquesta alegria amb tots ells perquè són ells també protagonistes d'haver-ho aconseguit.
Parlem de turisme. En els últims mesos han parlat molt de l'arranjament d'aquest tram del GR99 que transcorre, en aquest cas, per la comarca de la Ribera d'Ebre. Es va presentar inclús el projecte a la Fira de Madrid de Fitur, de turisme, per anar a tots els territoris a una. M'agradaria saber una mica en quin punt es troba aquest projecte comú, una mica, no? D'aquest tram del GR99.
Bé, aquesta presentació a Madrid va ser clau. Més que la presentació en si, que va ser tot un èxit, el treball previ que vam fer amb aquesta presentació, no? Que va ser anar al Ministeri a dir-los que nosaltres volíem ser el pal de paller d'aquest projecte, volíem ser els que portàvem la iniciativa, i no des de Catalunya, sinó des de la Ribera d'Ebre, hem encès el foc d'aquest nou projecte que va des de Cantàbria, doncs passant per Castella i Lleó, per La Rioja, per Navarra, per Aragó i per Catalunya. Per tant, implicarem a totes aquestes comunitats autònomes, i han pres tot el compromís de tirar endavant aquest projecte amb el suport del Ministeri, i per tant, a dia d'avui s'està redactant un projecte que determini doncs la viabilitat d'aquest camí, d'aquest GR99, d'aquest camí de Sirga des del naixement del riu fins a la desembocadura, per tal de fer un projecte doncs de més de 1.000 quilòmetres, que al final és lo bonic. Tindre un camí de 15 quilòmetres dins de la comarca no té sentit, sinó mos ve d'un lloc i mos porta a un altre, i per tant doncs, si anem territori de pas, territori on els visitants doncs, puguin passar per la nostra comarca. Procurarem estar equipats perquè no passin de llarg, sinó perquè es quedin, perquè mengin, perquè dormin, perquè comprin, perquè consumeixin, perquè vegin els nostres productes. I això és un actiu més dins del projecte comarcal que des del Consell Comarcal tenim al cap. No? Jo voldria fer una referència, potser no hi té res a veure, però una miqueta sí. No? Fa unes setmanes van presentar el vídeo promocional de la Ribera d'Ebre. El van presentar a Vinebre. Mireu, perquè veieu la dimensió que té la nostra comarca i la capacitat que té de ser vista a fora. Amb les primeres 3 setmanes, ara no sé com estem de visualitzacions, van sortir en paral·lel el vídeo promocional penjat a les xarxes de PortAventura i de la Ribera d'Ebre, en paral·lel. PortAventura és un monstre. PortAventura va tindre 27.000 reproduccions, la Ribera d'Ebre en va tindre 50.000. Per tant, jo crec que això és una dada molt significativa. A més, multitud de comentaris vinguts d'arreu de lo ben fet que estava el vídeo, de lo bé que representava la comarca de la Ribera d'Ebre. Evidentment no surt tot perquè és impossible, però surt tot allò que ens representa més i millor. Per tant, som una comarca que si no creiem en les nostres possibilitats no arribarem enlloc, però que si ens creiem en les nostres possibilitats podem passar al davant de moltíssima gent que està al davant segurament sense haver fet ni tants mèrits ni tindre tantes qualitats com tenim nosaltres.
Anem arribant a la recta final d'aquest últim fil directe de la legislatura, senyor Jordi. M'agradaria, doncs, ja per anar tancant, que ens fes una valoració del que ha estat el seu pas, no?, per la presidència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Com ho valora aquests 4 anys últims?
Segurament, els últims els primers, de moment, perquè només ha estat una legislatura. Moments de tota manera, moments molt tristos, moments als quals doncs, vam perdre una companya, la Tere Tonda, i moments de moltíssima satisfacció, perquè veus que treballant amb unitat, treballant amb ganes, creient en el que fas i creient en els actius que tenim a casa nostra, podem arribar molt lluny. Jo me sento molt satisfet perquè hem complert molt més de les expectatives que en un començament tenia, us ho dic francament. Jo crec que hem treballat moltíssim i a més crec que hem ensenyat a la gent tot el que hem treballat. Per tant, la gent sap avui que al Consell Comarcal s'han fet moltíssimes coses que repercuteixen directament al benestar de la gent de la nostra comarca. I jo crec que m'ha aixecat l'autoestima i m'ha aixecat l'orgull de ser riberencs a la gent dels nostres pobles i, per tant, amb la voluntat i amb la vocació de continuar que això sigui així. Evidentment, no sé si m'ho preguntaràs o no m'ho preguntaràs, ja t'ho avanço ara, a mi me faria moltíssima il·lusió continuar presidint aquest Consell Comarcal, però això no depèn de mi, això depèn de la voluntat dels veïns de la comarca i després dependrà, si l'aritmètica política així ho creu oportú, dependrà de la voluntat dels dirigents polítics del meu partit. Però jo estic a la disposició, ha estat un plaer, és segurament dels plaers, el segon plaer més gran a nivell de política que mai he tingut, que el primer evidentment és ser alcalde del meu poble, però ser el president comarcal ha estat per mi una manera de conèixer tots els pobles, conèixer moltíssima gent i sobretot una altra cosa, que és a dependre moltíssim del molt que sap la gent d'aquesta comarca, que no mos ho sembla, però tenim un capital humà extraordinari, que és la principal font de riquesa d'aquests pobles, d'aquests 14 municipis i 17 pobles que formen aquesta bonica comarca del sud del país.
I ja per acabar, senyor Jordi, quin creu que és el camí que ha de seguir la Ribera d'Ebre?
Jo crec que ara podria fer aquí una dissertació de cap a on hem d'anar, que si el turisme, que si la indústria, que si l'agroalimentari, que si moltíssimes coses. Jo crec que el camí de la comarca passa pel que he dit fa un momentet, no? Perquè la gent mos creiem realment del que som capaços i del que realment valem. Jo crec que hem de deixar de ser aquella comarca, aquella pobra comarca al mig de ningú i a cavall de tot, sinó que som aquella comarca que està ben comunicada, aquella comarca que té unes infraestructures òptimes, aquella comarca que té una gent amb una capacitat d'emprenedoria important i que tenim un capital humà i de coneixement extraordinari. Per tant, no som aquells pobres que els toca viure en un lloc on se fa energia, sinó que som aquells afortunats que tenen unes possibilitats al damunt de la taula i que si som valents i som capaces d'explotar-les, arribarem al capdamunt del rànquing de les comarques de Catalunya, com en molts aspectes ja estem en aquests moments. Per tant, jo crec que la comarca ha de passar per quin vulgui que passi la seva gent i la gent de la comarca el que ha de ser és valenta, ha de ser atrevida, ha de ser decidida i ha de ser capaç de portar la bandera de la comarca fins on faci falta. Creiem-nos que som els millors, arribarem a ser molt a prop dels millors. Si no ens creiem que som els millors, segurament ens quedarem a on som o segurament més cap a la cua. Per tant, amics i amigues, sigueu valents, defenseu la comarca on calgui, defenseu-la tan fort com sigui necessari, des del respecte però des de la convicció que tenim una comarca que val la pena tindre-la.
Senyor Jardí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb el darrer fil directe de la temporada, el fil directe de la legislatura, i el 24 de maig dirà si a partir del mes de setembre ens tornem a veure el fil directe o no. Moltíssimes gràcies.
Això és el bo, que el 24 de maig la gent decidirà qui volen que estigui amb aquest micròfon a la legislatura que ve, que és el més important en democràcia.
Moltes gràcies. Molt bon dia, gràcies.
Gràcies.